A iletresnoticies.com. Bones festes. Tres Ràdio, la gran vida. Amb Juan Mimas.
Què tal, com esteu? Molt bon dia, 9 i 5 minuts. Comença la gran vida, comença aquest programa que teniu cada cap de setmana i que vos acompanya sempre, ja des de fa 33 programes en aquesta nova temporada de la gran vida, des de que va començar d'ençà ja per el mes de setembre. Han passat pràcticament 4 mesos complets. Acaba l'any i acaben les festes, no? Estem a la meitat de les festes. I la veritat és que anem passades de dia 24, nit de Nadal, primera festa de Nadal, ahir segona festa de Nadal. I vosaltres, què tal? Com ho duis? Cansats? Vos fa ganes? Estau embafats? Perquè la veritat és que jo mateix me vaig posar damunt la bàscula dia 24 de matí i dic, vale, molt bé, vaig apuntar aspes i fins dilluns no vull saber res, perquè tot i que un intenta menjar bé, és vera que tot queda concentrat. Però es menjar és tan bo aquest dia, ah que sí? I a més, a vegades te'l cuinen persones que no veus sovint, no? Paradines, o tios, o germans, cosins... I ahir vaig tenir jo, per exemple, una d'aquestes jornades, no?, on veus els teus cosins, els teus tios, i des d'aquí li vull enviar també una ferrada molt gran en el meu tio Jaume, que ahir mos va donar un susto, així per Nadal, per alegria, eh? I tot per què? Idò perquè va tenir un principi de pneumònia, i això és una cosa que també passa sovint durant aquestes festes, que hi ha molt de constipats, i ja sabeu que... Enguany tenim una grip una mica més forta del que és habitual i d'això en parlarem a la primera hora de programa. Abans, però, posarem un poquet de música. Després, ja sabeu que durant aquestes hores, dues hores de programa tenim els nostres col·laboradors habituals i per això avui també tindrem en David Arraez. David Arraez, de què mos parlarà? Idò, avui també mos parlarà, bueno, m'estava oblidant d'en Albert Darder, que mos parlarà també de plou i fa sol, de la meteorologia i també d'una gran nevada nadalenca de 1907 que va coincidir amb el Dia dels Sants Innocents. Per tant, demà serà l'aniversari d'aquesta data d'un any on va nevar moltíssim. I un pronòstic que s'ha complit és que havia de fer neu i va fer neu aquesta setmana passada al Puigmajor. Alguna cosa ha nevat, no massa, però això, com mos va dir l'Albert Darder, s'ha complit. Després sí, ja com us deia, aquest sopars de Nadal amb en David Arraez, perquè volen reflexionar amb ell, escoltau, perquè tantes converses acaben en discussió. Vosaltres heu pogut evitar aquestes converses que teniu amb els cunyats, de política, d'actualitat, converses que no mos duen enlloc més enllà de discutir. I encara mos queda sopar de cap d'any i després també mos quedarà Dia dels Reis. Per tant, el que hem de fer és evitar aquestes discussions i així podrem aprendre una mica més de com fer-ho sense passar pena. Mos ho hem de passar bé. En el control tècnic, que no vos he dit, una amarga xifra. Molt bon dia, com estàs? Ella me diu, bon dia, bon dia. Exacte, aquí. I de la pollencina, que vas fer un bingo, ara, i l'any passat se'n va dur la grossa del bingo. La grossa de Nadal t'ha tocat res, per cert. No, nosaltres aquí, en aquesta casa, tampoc, eh? No va tocar res. Ho vàrem anunciar la setmana passada, a veure, teníem molta il·lusió, però no ha anat bé. Sí, no ha anat bé. També que tindrem na Teresa Ramos. Na Teresa Ramos, que ja mos planifiques propòsit de parella per l'any nou, perquè, Com sempre, mos parlarà de temes de teràpia de parella, però en aquest cas volen saber si teniu una parella nova, com heu de fer per tenir bons propòsits per el nou any 2026. Per cert, en el pròxim programa també el que farem és cercar una mica l'opinió de les persones, de la gent, del carrer, ja sabeu que jo m'agrada trescar, i el que farem és demanar-vos quins propòsits teniu per l'any 2026. Anem a Itamorro, encara anirem per un mercat a Eivissa, parlarem d'artesania, una artesania que tenim pendent fins a pràcticament el Dia de Reis. I avui també tenim una entrevista especial, li farem en Hugo Ramón, és una persona que ha dedicat gran part de la seva vida a les regates. Té un llibre que se diu Horizonte i té moltes experiències dins la mà com a regatista. També hem volgut fer, aprofitar encara estar aquí de vacances i que no està per la mà, hem volgut fer-li una entrevisteta molt, molt xula. I, finalment, també avui, la secció de cinema amb en Sergio Espósito i Mateu Bibiloni, de què farem? I parlarem d'un rewind cinematogràfic del 2025, un repàs a l'any del cine, estrenes i tendències de grans títols que han pogut viure enguany, i ho farem sempre de la veu d'aquests dos joves de 25 anys que en saben molt de cine i que, a més, ho fan de manera molt divertida. Tot això i alguna cosa més aquí a La Gran Vida. Aquest programa número 33, 27 de desembre de 2025, començam amb música. Molt bé, seguim aquí a La Gran Vida, en aquest matí, com sempre, parlant de temes d'actualitat i temes que també arrossegam durant el temps. I hem de parlar d'una nova realitat. Mireu, cada vegada sentim més parlar de paparres, de moixos, del famós mosquit tigre, de virus, sobretot, que abans mos sonàvem com a molt d'enfora, no? Molt llunyans. I ara ja no ho són tant. És a dir, el canvi climàtic, els desplaçaments internacionals estan transformant aquest mapa de moltes malalties que passen d'animals a persones. Per entendre què està passant, volem xerrar amb una persona, amb en Ramon García. Ell és el cap de Servei de Vigilància de Salut Pública de les Illes Balears, i volem parlar una mica d'aquestes qüestions. Què està passant? Quins canvis mos toca viure ara en el dia a dia? Senyor García, moltes gràcies per estar amb nosaltres a La Gran Vida. Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Xerrant d'una nova realitat, no? Què està passant? Que cada vegada sentim més xerrar d'una nova realitat. Pareix que tot afecta més. Quan érem nins, jo recordo que hi havia mosquits, no passava res. Però ara se parla de mosquit tigre, parlant de paparres. Què està passant?
Bueno, està passant que la facilitat d'intercanvi, de moviment, de persones, d'animals, de béns de consum, pues, i a més que venen tots els indrets del món, pues, pràcticament estan fent que vectors que eren específics de zones geogràfiques determinades, pues, ara han anat arribant de manera paulatina aquí. Això per una banda. Per exemple, un cas concret és mosca tigre, que va entrar ja l'any 2012 aquí a Mallorca, i d'una manera paulatina pues, s'ha distribuït per tot Balears. I, per altra banda, també una situació d'un encalentiment a nivell climàtic que també està donant lloc i un canvi que són els patrons tant de pluges com d'humitat i sequeres i demés i tal, que estan donant lloc a unes condicions més favorables per a l'activitat d'aquests vectors durant més temps dins l'any, i així també inclús més activitat i el que era habitual. Tot això plegat pues, fa que també junt amb el que he comentat en el començament d'aquests moviments, persones que viatgen, que potser es poden infectar amb virus i amb altres gent patògens fora d'aquí, que no eren típic, que no estaven aquí a Balears, pues, arribin, siguem portadors d'aquestes malalties, i que com que tenim els vectors que són competents per transmetre-les, pues, poden tenir aquí un problema, un risc més gran de que se'ls instaurin aquí d'una manera autòctona. I això és un poc així, en gran fites, sector que mos trobem a dia d'avui.
I per l'altra banda, com descriuries aquest estat de, diguem, de coneixement sobre els virus en comparació, per exemple, fa 10 anys? Amb això s'ha millorat molt? Aquest canvi climàtic ha obligat a que hi hagi molta més investigació?
Evidentment, vull dir, quan tu comences a tenir en una taula la possibilitat d'entrada de determinades malalties que no consideraves, lògicament el sistema sanitari en un principi no està preparat. Si és vera que des de fa una sèrie d'anys, sobretot a partir de lo que va ser la pandèmia del coronavirus, de la Covid-19, se van plantejar pues, que s'havien de posar en marxa el que són anàlisis de riscos, avaluació de riscos, per poder plantejar hi ha escenaris que cada vegada, és a dir, que mos poguessin trobar i tenir també la capacitat i bastant planificada de resposta en funció de l'escenari que mos trobem. I això és una de les coses que també ha influït directament en que el sistema sanitari se prepari des d'un punt de vista de lo que és deteccions microbiològiques i a nivell de laboratoris per poder detectar de la manera més ràpida possible quan una persona pugui estar afectada per una d'aquestes d'aquest virus o d'aquestes malalties i en conseqüència poder dir no sé ràpid, que això és molt important, perquè aquest tipus de malalties són diagnòstics complexes, que a més moltes vegades inclús passen setmanes per poder arribar a la conclusió de quina és la gent causant, i per altra banda pues, també que moltes d'elles van associades a que se puguin fer posteriorment accions de control de tipus ambiental. En conseqüència, és molt important tenir el sistema molt ben preparat perquè quan una persona pateix que d'una d'aquestes malalties pugui ser diagnosticat el més ràpid possible i posteriorment poder notificar per poder prendre aquestes accions ambientals de control i evitar nous contagis.
Ara que sempre parlem de ciència, que hem de seguir parlant sempre, però sobretot també se parla molt de tecnologia, d'investigació, no sé si en la seva experiència ja ha vist que el tema de la intel·ligència artificial, per exemple, les noves tecnologies, juguen ja un paper important en aquesta vigilància de virus?
Bueno, això és una tecnologia que està començant, però evidentment que cada vegada més s'anirà implementant, perquè són eines que ajuden a afavorir tot aquest tipus de diagnòstics i de proves. En aquest moment jo, la veritat, tinc poca experiència per posar exemples al respecte. Però, bueno, el que estem veient a nivell general en diferents àmbits és que d'una manera cada vegada més, més important són tècniques o tecnologies que se faran servir, evidentment.
De què s'està parlant més ara? De mosquit tigre? De paparres? Quin és el virus per el qual una persona se'n va a l'hospital i a vegades no, te surten unes taquetes, te surten unes picades? La gent, això, va més a l'hospital per mor d'una mica d'aquesta informació que abans no se tenia?
Bueno, a veure, jo crec que ara, en primer lloc hem de dir que hi havia una sèrie de malalties transmeses per vectors que les teníem aquí fa molt d'anys. Un exemple és una malaltia parasitària que és la leishmaniosis, i aquesta és una malaltia endèmica en tota la conca mediterrània i que Balears, per exemple, som quasi líders en el número de casos a nivell de tot Espanya, tant a nivell d'animals com a nivell de persones. Però, ben que dir, això ja era una preocupació, però era relativa, ja convivíem amb aquestes malalties. Els problemes, quan tu comences a trobar-te en situacions que per aventura, abans no li donaves importància, però ara, però ja sí, i m'explic. Per exemple, anar-te'n de viatge, un lloc exòtic, sud-est asiàtic, molta gent que se'n va a Tailàndia, a Bali, o inclús en el Carib, que ara hi ha una epidèmia a Cuba, per exemple, molt important, d'un virus que es diu chikungunya. És a dir, la gent ara quan ve ja ve d'un indret d'aquestes característiques que ha estat picat per molts cares i demés, doncs ja automàticament, si no se troba bé, se'n va ja pensant en la possibilitat que pugui tenir un problema d'aquest tipus. Però realment, a nivell d'aquí intern, no li donem a lo millor tanta importància. En el sentit de que, ja dic, nosaltres convivim fa molt de temps amb picades de papardes, amb picades de molts cares, amb segons quines malalties, i segons quins casos, doncs ja hi havia unes pautes, lògicament, de tractament que eren normals. Tot el que pugui venir a partir d'ara, crec jo que és una cosa que a poc, a mesura que se'n va tenint més informació d'aquest nou virus que mos estan entrant, doncs és quan si ens preocupa més. I bé, això sí que ho hem detectat, que en determinats casos, a nivell del sistema sanitari, quan hi ha casos de pacients que acudeixen amb una sèrie de problemes i que han viatjat o han pogut estar exposats a determinades malalties d'aquestes característiques, ja s'ho plantegen dins el possible diagnòstic, quan abans quasi no ho consideràvem, perquè no era normal. I ara ja ho posen com una possibilitat. Així sí que ho estem detectant. No és que sigui un augment que els ciutadans hi vagin, sinó que els propis sanitaris, quan detecten segons quin tipus de sintomatologia, posen damunt la taula la possibilitat de que sigui una malaltia d'aquestes característiques.
Si demanam en el carrer, molta gent se preocupa per aquestes vacunes en general, no? Per les vacunes. S'estan desenvolupant vacunes, diguem, universals contra grups de virus, grip, coronavirus, per altres? És a dir, hi ha vacunes que són universals per grup de virus, no tan específics? Per allò de guanyar temps, per exemple?
És molt complicat això, perquè evidentment cada agent patogen té unes característiques molt específiques. De fet, per exemple, amb el tema del virus del grip, se fabriquen vacunes específiques en funció de com ha circulat el virus, el tipus de virus que ha circulat a l'hemisferi sud, que sempre va, lògicament, són virus d'hivern i que se té aquesta experiència. Inclús així és molt complicat perquè a vegades després el tipus de virus de grip que circula per aquí no és exactament el mateix i en conseqüència les cobertures o la immunitat que hauria de conferir no cobreix aquest virus que s'estan donant o que estan circulant aquí en el nostre hemisferi. Ben que dir que inclús amb una cosa com el grip tal qual ja és complicat com per intentar fer vacunes que siguin universals, no? Si algunes el que tenen són característiques molt específiques perquè lògicament des d'un punt de vista bioquímic i tot això són distints cada gent patogen i el que permet desenvolupar una immunitat específica contra aquesta gent, no? Entonces han de ser vacunes així. Jo el que sí li puc dir és que, per exemple, dins d'aquest tipus de malalties transmeses per vectors, hi ha vacunes ja des de fa moltíssims anys que funcionen molt bé, que tenen una immunitat molt bona, com per exemple la vacuna de la febre groga, contra el virus de la febre groga, que no el tenim aquí, però tothom que ha de viatjar a quin país o on està circulant, però solen vacunar a nivell de sanitat exterior i sol ser una vegada en sa vida i per eficaç, vull dir que no hi ha problemes. I després n'hi ha d'altres que també estan desenvolupant terreny de veure com està augmentant la incidència, com pot ser, per exemple, el virus del dengue, que també persones que pues, tinguin una sèrie de característiques que siguin més susceptibles a patir un dengue greu i tal, també està recomanada, el que passa que no és tan general, perquè també vull dir que s'està fent una feina de desenvolupament d'aquest tipus de vacunes específics per a determinades malalties. N'hi ha moltes altres que encara no disposam d'aquesta eina. Sense anar més fora, per exemple, el virus de la febre del Nil Occidental, que està generant pues, bastant de casos aquí a nivell de
la febre del Nil Occidental. Hi ha hagut un cas d'un cavall a Menorca, també, s'ha detectat. Sí. És a dir, que això és una realitat, també, sí.
Sí, aquesta malaltia vendrà aquí. Però clar que xeraven de vacunes, amb aquest tema en particular dels virus del Nil, ho posava com un exemple, perquè, per exemple, per cavalls sí que hi ha vacunes. En canvi, per persones encara no. I m'imagino que són temes que a poc pues, aniran bastants desenvolupant, si és possible, perquè moltes vegades no s'ha trobat encara la clau per fer una vacuna eficaç o efectiva contra aquestes malalties. Però ben que dic com un exemple de desenvolupament que a mi que mos plantejam malalties que no estaven aquí a nivell d'Europa Occidental i tot això, pues, se comença a fer molta investigació per intentar aconseguir una vacuna que sempre serà més eficaç que si funciona, que no tenir que fer tractaments de la sintomatologia.
I aquest cas concret de la febre de Nil en un cavall de Menorca, això vol dir que el virus ja circula per les Balears o és una cosa molt puntual?
A veure, el tema del virus del Nil, clar, hem de sortir de la base de que és un virus que circula bàsicament en traus, val? I són el reservori principal, vull dir, on està el virus. Després fa un cicle de moscar, que són els moscar comuns que tenim aquí tota la vida, que és el que s'alimenta d'aquestes aus i va replicant el virus, i a partir d'aquí pot arribar a persones, pot arribar a cavalls. Habitualment, primer se sol manifestar a una zona on no estava a cavalls, perquè els cavalls solen tenir una vida, solen estar més a l'exterior, són més grans, poden rebre més picades, estan més a prop dels espais on estan circulant aquest virus, que són assumides, perquè solen estar molt associat a aus aquàtics, a migratoris i demés. I a partir d'aquí, quan tenim un cas amb un cavall, ja han de tenir clar que el virus està circulant. I això és el que ens ha dit aquesta situació específica de el que ha ocorregut a Menorca aquest estiu. És a dir, que tenim el manco de circulació de virus, que no serà molt gran. Bueno, han tingut només un cas, que sapiguem, perquè també tenim informació de que es van de sang i teixits des de fa l'any passat, des de l'estiu de l'any passat, és una tècnica que estan analitzant a totes i cada una de les mostres de sang que s'estan donant per part de la ciutadania. I ha fet moltes proves i pràcticament en qualque cas ha sortit qualque cosa, però ni una, i estem parlant a lo millor de més de 15.000 mostres. Jo vull dir que si tenim circulació, la començam a tenir, i la tenim per ara de poca rellevància, però vol dir que el tenim, i que en qualsevol moment poden canviar les circumstàncies, la situació, i, en fi, i tenir un brot. Clar que sí, o casos humans, que és el més probable que succeixi d'aquí endavant.
Estan parlant amb en Ramon García, i és el cap de Servei de Vigilància en Salut Pública de les Illes Balears, i vull fer una pregunta també que preocupa a la gent i que és més local o de tota la vida. La grip. Què passa que la gent no se vacuna de grip? Jo som el primer que no m'he vacunat de grip i que no tinc intenció, i ho estic dient ara a una ràdio pública, de vacunar-me perquè és la meva decisió. M'agradaria que mos fes 5 cèntims de recomanació i de per què mos haurien de vacunar. No sé si mos ho hem de vacunar tots, els joves, la gent gran. Què opina d'aquest tema?
Bueno, jo en primer lloc he de dir que la vacunació ha estat un dels elements de preventius més importants per evitar malalties en el món. Vull dir, ha estat el gran causant d'una baixada important de malaltia, no? dins les persones a nivell de tot el món. Evidentment, som un defensor total de la vacunació de qualsevol, i en el tema del grip hem de dir diverses coses. En primer lloc, que he dit en el començament que a vegades les vacunes que estan fent servir una temporada, però potser no tenen la cobertura específica contra el virus que realment circula, perquè el virus de grip és un virus variable i, bueno, hi ha diferents tipus de virus i tal, i a vegades pues, no encertem exactament amb el que està circulant en una temporada determinada. Però així tot, hem de dir que una vacunació potser no evitarà que tu patesquis el grip, però sí que les conseqüències o la sintomatologia que puguis tenir serà molt menys greu i evitarà sobretot el que són els ingressos i quadres que poden complicar-se i generar problemes. I, de fet, un dels temes que també és molt important i que és una de les bases de la campanya que porta en marxa la direcció general enguany és que vacunant-nos contra el grip i contra altres malalties, el que estem fent també és lluitar contra una de les amenaces més importants que tenim, o que tindrem, que tenim ja i que tindrem de cara al futur, que és la resistència en els antibiòtics. I vull dir amb això, que tenim un problema a nivell mundial, i és que els antibiòtics cada vegada ens pues, trobem en que tenen més problemes per poder ser eficaços en el que són els tractaments per lo que estaven contra bacteris, no? I això és perquè s'han fet servir moltíssim, perquè també s'ha demostrat que quan més se fan servir i si l'ús no és adequat i tot el que més, pues, generen més resistències, i el que estem aconseguint vacunant és baixar la importància dels quadres per fer un tractament bàsicament simptomàtic i no tenir que acabar en quadres complicats que impliquen infeccions i que fan obligatori l'ús d'antibiòtics. Entonces, una manera de lluitar contra aquesta amenaça, que és intentar fer un ús racional dels antibiòtics, és també fent servir la vacunació. I jo crec que això és un dels temes importants. I en relació al que m'ha deia, mos hem de vacunar a nivell universal. Bueno,
el manco nosaltres, Balears, per deixar-ho aquí.
A veure. En aquest moment hi ha unes indicacions de vacunació per diferents segments poblacionals, per diferents tipus de perfils de persones, en el sentit de que pues, persones, jo què sé, pues, amb problemes d'immunosupressions, en segon quin tipus de coses, pues, tenen una sèrie de gent gran, sobretot, que poden fer quadres més potents, grip, tema dels infants, tots aquests segments poblacionals que està a la recomanació, se recomana que se vacunin sí o sí, per el que dic, perquè potser passarà la malaltia, però no tindrà les conseqüències que pugui tenir si no estàs vacunat. I altres sectors, que són sectors professionals, per exemple, un dels que estan totalment recomanats és el que són els professionals que fan feina amb animals, des de tant veterinaris com ramaders, com en fi, tota aquesta gent que està funcionant i fan feina, per exemple, en diferents espècies animals, que també poden tenir grip, com el sistema de les aus, que tenim aquí un problema tremendo, amb influència, bueno, el que és la grip aviària, i també, correcte, i també en porcs i demés, perquè és la manera de també protegir i evitar, en certa forma, que se pugui produir una recombinació d'un grip zoonòtic aviar amb un grip humà i tinguem una altra pandèmia com varen tenir la Covid-19. Vull dir que...
Parlant de mutacions, en aquest cas, possibles mutacions.
Bueno, sí, perquè és factible que se facin vots entre espècies, ja s'ha demostrat amb el coronavirus, i el grip és la gran preocupació, la grip aviària, per exemple, són les grans preocupacions que tenim de que puguin ser les causant d'una propera pandèmia. I una de les estratègies que s'han de fer servir és la vacunació de les persones, precisament per intentar lo possible, pues, evitar que tinguin problemes, i sobretot aquestes persones que estan en contacte tan estret amb animals, pues, evitar que no hi hagi aquestes recombinacions i acabar tenint una varietat de grip que sigui transmissible, que sigui altament patogen i que molt generi un problema com varen tenir l'any 2020. Així que crec que tenim una eina que és molt eficaç, que té més avantatges que inconvenients, i nosaltres, lògicament, el que fem és abogar totalment perquè si gent se vacuni, per suposat.
Una darrera pregunta, des del punt de vista científic, ja que tenim el mòbil tot el dia per fer fotos de qualsevol cosa, si mos pica un moscard i el veiem, li feim una foto, la duim a l'hospital i deim, m'ha picat aquesta aranya, aquest moscard, això ajuda un metge directament o no? Ja en sa picada ja sabeu escàs.
No, sincerament. Hi ha diferents eines, perquè ara és una de les coses que s'han posat damunt la taula també, que estan funcionant ja fa anys, que són les plataformes de ciència ciutadana. Tenim una que és Mosquito Alert, i és una aplicació app que se pot baixar qualsevol.
I Garrapat
on
Alert.
On si t'aplica un moscar, també. I Garrapat Alert és la nova, que està posant en marxa el Ministeri, exactament igual.
Com
per
funciona?
Per què pot servir això? Pues, en principi, funcionen que tu fas la fotografia, has d'intentar fer-la el millor possible, vull dir que sigui identificable, el vector que t'ha picat o que tu tens interès en saber si està allà, una foto ben feta, hi ha unes instruccions en les pàgines de com és la millor manera de fer-les, a més, té moltíssima més informació respecte a tot això que estem parlant, s'envien, i aquestes pàgines tenen una sèrie d'entomòlegs, que són les persones, són les científiques que s'encarreguen de poder identificar perfectament una espècie d'aquestes característiques, i que el que fan és una validació d'aquesta fotografia i te la poden identificar. I me demanava, pot servir? Clar que sí que serveix moltíssim, perquè molt d'aquests vectors van associats a possibles riscos. És a dir, no és que una paparra pugui transmetre qualsevol virus, no. Hi ha unes paparres determinades que poden transmetre uns patògens concrets i altres no. I si tenim idea, m'ha picat aquesta paparra, és d'aquesta és aquesta espècie i ja la tenc identificada, doncs ja tenc uns possibles agents patògens que pot haver transmès i a partir d'aquí puc afinar molt més el meu diagnòstic.
Idò, hem parlat de la nova realitat, de nous virus, del mosquit tigre, també de la grip, és a dir, el canvi climàtic, no?, i els desplaçaments internacionals que estan transformant el mapa de moltes malalties que passen d'animals a persones, i per això volia xerrar amb en Ramon García, cap del Servei de Vigilància de Salut Pública de les Illes Balears. Moltíssimes gràcies, hem parlat una mica de tot i ha anat beníssim. Moltes gràcies i bon dia.
Bueno, estic content. Una darrera cosa, molt ràpida. No mos hem d'alarmar. Això és el més important. Vull dir, hem de ser conscients que tenim aquesta realitat, però tenim totes aquestes eines que hem comentat per poder-les fer front i hem d'anar pues, amb tranquil·litat. No mos hem d'alarmar, no hem d'anar comptant amb pescant, dient, ostres, és un perill, no vull sortir. No, hem de continuar com sempre, però amb un ull.
Vale? Hem de viure. Moltes gràcies. Que vagi bé. Gràcies.
Bé, que recordi, doncs. Gràcies. A tu. Adéu.
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
Viu el Nadal més màgic a IB3.
Hola, què fas per Nadal?
Aquest Nadal, producte local.
Viu unes festes plenes de qualitat amb els productes de la nostra gent del camp i de la mà. Verdura i fruita, carn i formatges, peix i marisc, els nostres vins i plats tan nostres com la porcella, els calamars farcits, el sofrit pagès, sempre elaborats amb producte local. Aquest Nadal, producte local. Bon Nadal, Govern de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio, la gran vida. David Arraez té la paraula. Idees que inspiren, idees que connecten.
Molt bé, seguim aquí a La Gran Vida i ara amb en David Arraez, perquè hem pensat que en Albert Darder mos pot entrar a les 10. No vull fer perdre temps en el meu company, en David Arraez, després en Teresa Ramos, perquè així tothom pugui tenir el seu espai i el seu temps. David Arraez, molt bon dia.
¿Qué tal? Buenos días, Juanmi.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí hablando hoy de un tema interesante, ¿eh?
Ets conferenciant, ponent en diferents esdeveniments nacionals, internacionals. Tens res així a mà, ara, que mos puguis contar que hagis fet darrerament o que hagis de fer projectes de 2026, ja que ara sempre xerram d'aquestes coses, no? I ara per el 2026, que tu tens una cosa així preparada?
Pues sí, tenemos ya muchas cosas preparadas para los meses de marzo, para los meses de de abril para mayo. Sí, sí, enero y febrero todavía en marcha y empezaremos a trabajar con colegios de arquitectos, por ejemplo. Vamos a trabajar con algunas nuevas empresas que quieren mejorar sus habilidades de comunicación en el sector hotelero. I moltes coses més.
I d'aquest espai on tenim idees inspiradores. I ara hem de xerrar d'aquests sopars de Nadal, que arriba el moment de reflexionar com ha anat, no? Perquè tantes converses han acabat aquests dies en discussió. Tu ja avisaves, no?, que això podia passar. Però encara mos queda Cap d'Any i mos queda Reis. I la gent encara se reuneix. Per tant, què hem de fer per parlar sense discutir? Alguna cosa falla, no?, quan hi ha debats i temes que no haurien de tocar durant aquests dies.
Sí, i debatir, además, debatir no és discutir, que a menudo confundimos el debate con la discusión. Tú imagina dos personas que están hablando normal. Además, seguro que te ha pasado, has visto que ha pasado. Dos personas que empiezan a hablar en ese tono normal, el tono ese va subiendo poco a poco, de repente uno de los dos dice, no me interrumpas. Y ahí ya empieza la guerra. Después de las cenas de Navidad llega ese momento en el que tenemos que reflexionar. ¿Por qué tantas conversaciones acaban en discusión? Y además hay un momento mágico en muchas de esas conversaciones que empiezan con un bueno, yo creo que, y terminan con un es que no tienes ni idea.
Ya te imposes.
Es que ya te impones. Lo curioso de todas estas situaciones es que nadie empieza pues esos debates con mala intención. Nadie quiere discutir. Queremos debatir, queremos hacer un intercambio de ideas, pasarlo bien, pero al final acabamos compitiendo. Y hoy me gustaría que habláramos precisamente de cómo podemos debatir sin discutir, de cómo intercambiar ideas sin convertir esas peleas de gallos en las que se convierten a veces esas discusiones. Que no sea un combate de egos, vamos a decir.
Sí.
Y para ello es importante aclarar ya desde el principio que debatir y discutir no es lo mismo. Los confundimos continuamente. Pero, ¿tú cuál dirías que es la diferencia entre debatir y discutir?
Primer és... Sí, abans de respondre, te diré que també és la sensació del testimoni. És a dir, quan aquesta persona te diu, no discutáis, i després l'altre diu, no, jo no estoy discutiendo, yo estoy debatiendo.
Sí, sí, sí.
O no os peleéis, estic discutint. O sigui, discutir està bé. Has tenir un... Però en el context que tu dius de discutir o debatre, jo diria que la diferència és discutir és quan ja no arribes, quan ja no permets que l'altra persona pugui opinar perquè penses que tu tens raó i te vols imposar, no? Vols imposar el teu criteri sense voler escoltar, i debatre és quan hi ha un intercanvi d'opinions, és a dir, tu dius, però després escoltes l'altra persona que te pot dir.
Muy bien. Te voy a poner bien el debate. Sí, el debate lo has definido perfectamente. Debatir es compartir con la otra persona un punto de vista, una opinión, y hacerlo, si podemos, de una forma didáctica. Pero es eso. Debatir es intercambiar opiniones. Discutir es intentar ganar al otro a toda costa. Es decir, conseguir o buscar conseguir que la otra persona piense como nosotros. Y ahí es cuando discutimos, porque ya no queremos intercambiar ideas, queremos convencer.
Volen que esa otra persona en cualquier momento diga, tienes razón.
Exacto. Cuando debates, tú escuchas para entender. Cuando discutes, no escuchas para entender, escuchas para responder. O directamente para atacar.
Sí.
El problema es que cuando entra el ego en la conversación, el debate muere. Y empieza pues ese ring en el que nos intercambiamos mamporros dialécticos, en los que lo único que buscamos es noquear a la persona que tenemos delante, sea el cuñado de turno, sea la tieta, da igual. Cuando estamos discutiendo estamos perdidos. Y además hay una trampa muy habitual, que es creer que si cambiamos de opinión, perdemos. Pero no, cambiar de opinión es inteligente porque puede suponer un aprendizaje. Seguir discutiendo solo por orgullo es realmente estúpido. Por lo tanto, tenemos que analizar por qué las conversaciones se incendian. Las discusiones no explotan de golpe, se van calentando poco a poco. Hay varios motivos que provocan esas explosiones termonucleares, podríamos decir que joroban cualquier conversación. Hay motivos y son fáciles de detectar. Si los detectamos, podemos evitarlos y de esta manera no entraremos en esas peleas dialécticas.
I abans de que mos expliquis com ho podem evitar, jo ara te faig un incís, que potser ho tenies previst, que és moltes d'aquestes discussions és un cúmul de converses anteriors. Per tant, aquí ja estàs obrint escalars de merda per acabar malament, perquè te vols imposar el que tu deies, no? Vols tenir raó perquè ja ha hagut una... ja vens del ring...
Vienes calentito.
Ja vens calent, saps? Sí. Ja vens calent.
Eso es cierto. Aquí en estos casos lo que yo recomendaría es que hagamos borrón y cuenta nueva. Es cierto que...
Cada siempre... conversa comença de cero.
Sí.
Molt difícil.
Y siempre tenemos a alguien que nos cae mal, que es que la última vez me dijo no sé qué. Intentemos ahí olvidarnos de lo que ha ocurrido en el pasado, miremos hacia adelante, vamos a dar una nueva oportunidad al diálogo, y como decía, intentemos detectar esos signos que son los que hacen que las conversaciones se incendien. El primero de ellos es hablar en modo absoluto. Es que siempre haces lo mismo, es que nunca escuchas, es que todo el mundo sabe que... Además, esto es algo muy de políticos, ¿no? Los españoles dicen que...
Todo el mundo ha visto esta película. ¿Cómo que no la has visto? Pero todo el mundo opina, todo el mundo come aquí, todo el mundo... No, ho fas tu i el teu grup.
Claro.
De amics, d'amistats, en el teu cercle.
Pues para evitar discusiones, evitemos los absolutos. La otra persona, si utilizamos absolutos, ya no escucha. Se pone a la defensiva.
Correcto.
Por lo tanto, en lugar de decir siempre haces lo mismo, podemos decir... lo haces a menudo o lo haces habitualmente.
Ja, no és
distinto.
No fa falta dir, és que sempre, no.
És que sempre.
I sempre no és vera. El 90% de vegades sí, però no sempre.
No sempre. Más cosas que hacemos. Atacar a la persona en lugar de atacar a la idea. Pasar de un no estoy de acuerdo contigo a es que tú eres así, eso es gasolina para incendiar.
Claro.
No ataquemos a la persona. Es más, no ataquemos. Argumentemos, no ataquemos.
És molt difícil. Quan estàs a la plana de víctima, després ataques, també. I quan ataques, ja comença la discussió.
Claro. Y también ocurre que es que no escuchamos de verdad. Estamos esperando nuestro turno. Además, es algo que ya hemos comentado en otros episodios, en otros capítulos, en otros programas. Es que no me salía la palabra. Estamos esperando el turno no para hablar, sino... para soltar nuestra respuesta. No estamos escuchando. Mientras nos hablan, nuestro cerebro debería estar escuchando y no pensando en qué respuesta vamos a dar. Por lo tanto, practiquemos esa escucha activa de la que tanto hemos hablado. Querer tener la última palabra. Querer tener la última palabra, eso es dinamita, porque estamos ahí esperando para soltar esa puntilla. Una frase, además, que nunca va a mejorar la conversación. Nunca. No es necesario tener la última palabra. Lo único que es necesario es saber cómo son las cosas y si la persona que tenemos delante está equivocada y no quiere dar su brazo a torcer, pues dejémosla. Está equivocado. Que viva equivocado. No tenemos que ir pontificando y convirtiendo a todo el mundo.
El més difícil és entendre i baixar l'ego... No? I aquest orgull perquè dius, escolta, jo estic escoltant el que tu me dius, però hi ha un moment que desconec perquè no me vull oblidar de lo que tu vull dir. I ja he deixat d'escoltar i vull vomitar lo meu.
Claro, pues ese es un error que cometemos a menudo y que tenemos que intentar evitar. Claves, os voy a dar 5 claves para debatir sin discutir. La primera, fundamental, bajar la velocidad. Bajar la velocidad porque cuando el tono sube, bajamos el ritmo.
Sí.
Hablemos más despacio, con más calma, que eso es muchas veces más importante que 1000 argumentos. Segunda clave, usar el yo en lugar del tú. Porque no es lo mismo decir tú estás equivocado que decir yo lo veo de otra manera. Estamos diciendo lo mismo.
Es que tú siempre nos faltas, yo pienso.
Exacto. Tercer truco de los 5 que voy a dar, validar siempre antes de opinar. Hay una frase, bueno, una serie de frases, diría, que son mágicas para debatir sin llegar nunca a discutir. Entiendo tu punto de vista. Tiene sentido lo que dices. No lo había visto así. Pues estas son frases que no nos quitan la razón, nos dan credibilidad, si las decimos, y nos convierten en una persona con la que se puede conversar. La otra persona ya no está a la defensiva. Entra en nuestro debate y no entramos en la discusión. Otra cosa importante, no hace falta responder a todo. a veces un silencio estratégico.
Per exemple, quan té una conversa que se comença a xerrar de política, tu tens tota la teva opinió. Si aguantes,
correcto,
si aguantes, podràs canviar de tema. Si te fiques, ja estàs.
Estàs perdido. Has entrado ahí en el torbellino, de ahí no vas a salir. Sin embargo, te quedas en silencio y cambias de tema. Es que muchas veces no hace falta entrar en todos los debates. No todo merece réplica. Un desacuerdo puede ser un silencio. Y sobre todo, salir del debate a tiempo. Una retirada a tiempo puede ser una victoria. Hay una frase que a mí me gusta, es un poco larga, pero que me encanta utilizarla. Creo que aquí pensamos distinto, y está bien pensar distinto, porque si todos pensáramos igual, el mundo sería muy aburrido. Por cierto, el otro día me pasó que bla, bla, bla. Hemos salido de una discusión, hemos quedado bien y hemos entrado en un nuevo tema de debate.
I no dones peu a l'altra persona. No, i l'altra persona a vegades pensa que ha guanyat. Sí, bueno, saps?
Pero ya está.
Yo te he cambiado de tema.
Exacto. Debatir al final tenemos que tener claro que no va de ganar. Va de comprender al otro. Y no todo desacuerdo es una amenaza, que es lo que nos ocurre a menudo. No todo silencio es una derrota. Un desacuerdo es una oportunidad para aprender, para enriquecernos. Por lo tanto, la próxima vez que notemos que una conversación se calienta, nos tenemos que hacer la siguiente pregunta. ¿Quiero tener razón o quiero seguir hablando con esta persona y evitar un alejamiento? Que es lo que nos ha pasado en ocasiones en estas fiestas. Porque a veces debatir sin discutir es simplemente elegir si la relación está por encima de nuestro ego. Y eso, curiosamente, elegir la relación por encima de nuestro ego es comunicar bien.
Moltes gràcies, David. Bon any.
Bon any.
Sí, la próxima vegada que mos vegem
serà
2026.
Pues feliz año nuevo a todos, pasadlo muy bien y salud.
Y salud, David.
Chao, chao.
Chao. Vinga, fem una publicitat molt curteta. Aquí David Arrae continua xerrant. Anna Teresa, que ara mos vendrà en teràpia de parella. Vinga, una publi molt curta i anem a Anna Teresa. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me, say boy. La gran vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio.
Viu el Nadal més màgic a IV3.
Aquestes festes brindem junts amb el gust de la nostra terra. Denominació d'origen Pla i Llevant, un vi que du la passió de la nostra gent i el caràcter de les nostres vinyes. Un brindis per allò que som i per tot el que compartim. D.O. Pla i Llevant et desitja unes bones festes, amb el suport del Consell de Mallorca.
Els caps de setmana viu la gran vida. Teràpia de parella, un espai per parlar de les relacions tal com són, reals, humanes i imperfectes. Teresa Ramos.
Anna Teresa Ramos, sexòloga, humanista i terapeuta de parella. Avui volem xerrar del propòsit de parella per l'any nou. Ja sabeu, la relació de parella també necessita atenció, sobretot quan hi ha fi i fies. Quanta gent no se separa ara amb fills, també, no? A vegades no és fàcil fer una llista de propòsits reals en parella que ajudin a posar calma, aquesta connexió, aquesta cura mútua, tornar-nos per tornar a trobar en el dia a dia un benestar en general. I això passa també quan acaba l'any. Fem propòsits per tenir millor comunicació, en aquest cas, en parella. Com estàs? Bon dia, Teresa.
Muy buenos días, encantada de estar aquí.
Què mos contes avui? Venga.
Pues que acaba el año y para algunas personas es el momento de hacer el balance de lo bueno y malo, ¿no? Como diría un año más la canción de Mecano.
Ah, pues es dit.
Esa es muy típica, estamos... ya queda obsoleta, sí, casi. Somos de otra época. Para otras personas, pues hacer este tipo de balance pues les puede parecer un agobio, les irrita incluso como un poco de superstición, ¿no? O de síndrome del impostor o de la impostora. Si no soy capaz de marcar menos propósitos, menudo año me espera, ¿no? Pero lo cierto es que marcarse objetivos, propósitos o intenciones, como lo queramos llamar, no es obligatorio, y si te agobian los puedes posponer o incluso no hacerlos. Esto es la primera pauta que vamos a dar. Fuera agobios, si no te apetece ahora, no puedes, no pasa nada si no los haces.
Vale.
Si no, si lo que te agobia es hacerlos ahora deprisa y corriendo, pues no pasa nada. Cualquier momento pues será maravilloso para sentarte con tranquilidad. Puede ser el próximo mes, el próximo lunes o una tarde, cuando tú decidas, estará bien. ¿Y para qué nos ayudarán los propósitos en pareja? Pues nos ayudan a poner atención consciente a la relación. En muchas ocasiones en mi despacho vienen parejas que sienten que hay monotonía, que viven en casa y que la mayoría de las veces parece que, pues la típica frase, ¿no? Parece que somos compañeros de piso. Y en estas ocasiones, pues yo lo que hago es valorar, entre otras cosas, si hay planes a corto, medio o a largo plazo. Y dependiendo de la respuesta, pues ya podemos saber en qué momento están. Y les propongo que realicen esta tarea juntos y después ya valoramos sus propósitos de pareja. Entonces, para hacer consciente la intención que tendrá la relación, no hará que todo vaya a ser perfecto a partir de ahora, pero evitará algo muy, muy común, y es que en muchas ocasiones la pareja funciona como inercia. Entonces, vale, aquí hacemos un parón, nos sentamos, y ¿qué hay que tener en cuenta a la hora de redactar estos propósitos? Que pueden ser ya para estos días, ¿no?
Te pone Mecano de fons, ¿eh? Se cansó de...
¡Ay, qué bonito! Gracias. Sí, cómo me cuidáis. Pues hay que entender que no son una lista de exigencias, ¿eh? No es una petición rígida, obligatoria, con horarios o peticiones. El objetivo ha de ser fortalecer la relación, no hacerlo todo perfecto. El segundo punto que hay que tener en cuenta es que es un acuerdo compartido entre ambos. O sentimos que nos va a unir a satisfacer, a que nos va a complementar. Y además es una brújula para todo el año, que a mí me encanta esto. Es decir, que nos guía para los próximos meses y nos dirige hacia una finalidad concreta, que es que tú y yo estemos bien. Y lo más importante, los propósitos en pareja nos hacen crecer de una... que no es una forma de control, sino que es estar más en conexión contigo. Por eso son muy importantes y muy bonitos.
Seria una opció, seria, per exemple, seure'ns a teva parella, un moment d'aquests que teniu d'intimitat en el sofà, de tranquil·litat, que heu mantingut una conversa sana, i dir, què t'apareix si per l'any que ve això ho feim d'aquesta manera? No, que han fet una promesa, no, en aquell moment...
Yo lo digo en muchas ocasiones que las parejas son contratos, lo que pasa que nos parece que eso es muy frío cuando hablamos de esa manera, pero al fin y al cabo funcionamos como una empresa donde la diferencia es que hay una intencionalidad emocional. Los previos son tan importantes como el acto, entonces cuando queramos hacer este tipo de confesiones o de acuerdos, vamos a pensarlos con anticipado. Porque si los hacemos desde, venga, va, ¿qué planes quieres ahora? Seguramente esto va a ser que sea demasiado poco planificado y nos va a costar poderlo hacer. Entonces, mejor que podamos decir esta escena de sofá que tú dices, oye, ¿qué tal si nos proponemos unos objetivos o unos propósitos, pero los vamos a hacer más adelante, ¿no? Vamos a decidir en qué momento los vamos a redactar, donde yo habré pensado los míos, tú habrás pensado los tuyos y vamos a pensar en qué momento. Un lugar agradable, sin prisas, descansados, con actitud positiva.
¿Y s'han d'escriure?
Sí. Sí, sí, sí.
¿Y eso qué fue? ¿Le entregamos a otra persona?
Pues preparamos un papel bonito.
Venga, venga.
¿Vale? Voy a decirlo.
Sí, porque tenéis dos minutos.
Vale, pues preparamos un papel bonito, hacemos un balance positivo del año anterior. Este año, algo que agradezco de ti como pareja fue algo que me costó como pareja, que como pareja, ¿eh? No como madre, como padre. Ese es otro rol, ¿no? Entonces hacemos ese balance. Preparamos un papel bonito, que sabemos que hay grupos de WhatsApp para dos. No, no, no. Vamos a hacer un papel que todo lo que queda a nivel terapéutico funciona mucho mejor que no lo que es por internet. Y lo vamos a redactar con frases en positivo. No quiero ocuparme más de los grupos de padres. Pues es una frase poco adecuada, pero la podemos cambiar, pues nos comprometemos a que uno se encarga del grupo de natación pingüinos y el otro o la otra del grupo de tortugas del colegio.
¿Has dit natación pingüinos?
Sí.
¿Has tenido una experiencia para escuela?
A mí me cuentan muchas cosas.
Vale.
También utilizaremos un vocabulario donde nos sintamos en pertenencia, ¿vale? Utilizando el nosotros. Cuando no es lo mismo decir a partir de ahora tú organizarás los viajes porque ha habido malos entendidos, que nosotros miraremos la fórmula de organizar los viajes donde los dos nos sintamos cómodos. Entonces, vale, eso nos puede ayudar. Han de ser claros, concretos y flexibles.
Y en positivo.
En positivo. Iremos de viaje a la India. No estaría demasiado bien.
Exacto.
pero la podemos cambiar por iremos de viaje a la India, siempre y cuando el tiempo sea el más adecuado, porque sabemos que en la India hay cambios atmosféricos constantes, y si no, pues buscaremos otro lugar u otro momento. Y lo más importante, estos objetivos que nos marquemos, estos propósitos, han de ser realistas acorde a nuestras posibilidades. Marcarnos propósitos que no se van a llevar a cabo a priori nos va a llevar a un autoengaño y nos va a desgastar la relación. Por ejemplo, vamos a ahorrar un año sin salir, sin comprar nada de ropa, ni regalos, y así durante un año pues ya tenemos la entrada de la casa. Pues desgraciadamente sabemos que eso no va a funcionar y nos puede desmotivar. Entonces podemos tener ejemplos de relación, como tú decías, pues durante el 2006 nos comprometemos a queremos priorizar, ¿vale? Y los podemos ir, como tú decías, ¿qué hacemos? ¿Los guardamos en un cajón? Pues no, los vamos a ir revisando cada 3 o 6 meses.
Vale.
Vamos a ver si lo que hemos ahorrado realmente estaba previsto, si hemos organizado algo de ese viaje, ¿por qué no lo hemos podido hacer? Porque a lo mejor ya han cambiado nuestras prioridades o nuestras intenciones, ¿no? Pues no nos hemos hecho ese tatuaje que queríamos hacernos juntos. Ha sido por falta de tiempo o porque ahora ya no nos interesa, porque han cambiado, tenemos un embarazo y ahora queremos cambiar ese tatuaje. Por tanto, tenemos que tener en cuenta que los podemos ir revisando y es saludable. Y entonces, para cerrar, podemos decir que cuidar la relación es un trabajo constante, que requiere tiempo, comunicación y compromiso. Y así como el amor se construye día a día, pues los propósitos también se cumplen paso a paso. Así que mucho ánimo y disfrutar muchísimo de este momento en pareja. I molt d'anys.
Molt d'anys, Teresa, que tinguis una bona entrada d'any i mos escoltant l'any que ve.
Moltíssimes gràcies.
Idò, vinga, que arribem així a les 10 del matí. Ara vos deixam amb aquesta musiqueta de Mecano i amb les notícies de les 10 en la Victòria Morell. Nosaltres tornem a les 10:04.